El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Un quart de deu, un quart i un minut de deu del matí. Estan escoltant la tertúlia del Gall del Monestir a cuat.cat en companyia avui de l'Eduard Jané, molt bon dia.
Bon dia.
Del Lluís Ribas, molt bon dia.
Bon dia.
I de la Lourdes Dalmau, molt bon dia.
Bon dia i bona hora.
Estem en ple periple del carnaval. Acabarà amb aquest dimecres cendre en què el rei Carnestoltes serà jutjat i condemnat segurament per totes les manifestacions que ha fet durant aquests dies.
Esclar.
La disbauxa ha anat un preu.
Clar. Bueno, el rei o la reina.
O la reina, depèn de la ciutat, hi ha rei i reina.
Ens equivoquem. La cosa està així. Clar, quan va començar aquest tema del carnaval, a Saturnals, Roma, etc., uf, fa molts anys, però va haver allò de les carnes tolendes.
Sí, eh? Eh?
Ah.
Carnestoltes, sí.
Exacte. I ningú hagués pogut imaginar que hi havia un moment que hi hagués hagut una espècie de lluita per dir ara aquest rei de la disbauxa, el rei dels Pocasoltes, Carnestoltes, el convertirà en una reina. Això no s'ho hagués cregut ningú. I en canvi aquesta és una mostra de l'evolució. L'evolució és aquesta.
Ja només ens faltaran les reines per reis.
Aquest és l'altre tema. Aquest és el tema encara potser més complicat, però perquè jo veig més clar el de la reina del carnaval que no pas el de les reines magues, però bé, no, en fi, aquest és un altre tema. No hi entrem.
Us heu disfressat vosaltres?
Jo cada dia. Jo cada dia em disfresso.
No, tot i que m'ho havia proposat.
Sí, no?
No, no, no vaig tenir ocasió. No vaig tenir ocasió.
Lluís?
No, jo trobo que penso que anem disfressats tot l'any. I després jo crec que algú, a aquestes festes, es disfressa del que és. Realment.
Ostres,
o sigui, jo veig això al revés, saps? Tots, jo crec que tots anem disfressats tot l'any, si podem aparentar el que no som, no sé què, llavors aquests dies es disfressen.
Jo opino molt diferent, eh? Sí. No, per favor, jo crec que això no... No pots dir això.
A veure el que vulguis.
A mi m'agrada la teoria del Lluís, l'únic que tinc un dubte, perquè des d'aquest punt de vista de psicologia analista, dius que les persones que per carnaval es disfressen realment estan traient el que porten a dins.
Alguns sí, alguns es veu.
Perquè jo anava de zombi, dic, no sé...
Bueno, doncs això, tant t'ho pots fer mirar, eh?
Però ho has de mirar.
N'hi ha alguns, que sí, jo he vist alguns aquests dies, i penses, ostres, clar, és perfecte. Aquest disfraç és com realment aquest individu, eh?
Sí. No, jo, a veure, seguint aquesta línia que m'agrada molt, el que caldria dir és el carnaval sí que es pot mirar diferent segons l'època històrica que ens plantegem i el lloc. Per exemple, a Espanya, en aquest cas Catalunya, Espanya, durant moltíssims anys, ho sabeu, època franquista, uh-huh, estava prohibit. Llavors hi havia, van fer un canvi, un arreglo que es deia fiestas de bailes regionales. Llavors la gent es disfressava, doncs, una de catalana, l'altra de pageset, l'altra de no sé què, i feien aquest tipus de festes, i els nens sobretot. I hi havia uns punts determinats, la geografia, Vilanova i la Geltrú, Sitges, que es produïa el carnaval de veritat, no? I com apuntava el Lluís fa un moment, doncs, per exemple, a Vilanova és molt característic que tot el que avui en dirien gay, i que llavors es deia senzillament la mariconada, doncs se n'anava allà, i allà feien, si no es disfressaven de dona, en molts casos es mig disfressaven, i per tant tothom anava a veure allò que es produïa en aquell moment, perquè no ens oblidem que la festa de Carnaval és la festa de la inversió. I el dir inversió no vull dir només la inversió biològica, inversió mascle-femella, sinó de la inversió del poder, per exemple, o sigui, els que no tenen el poder el tenen, no? I els que el tenen, teòricament, durant uns dies el deixen en mans del poble, podríem dir. Per tant, és la festa de la inversió, del canvi. El que és blanc és negre, el que és negre és blanc. El que és sagrat deixa de ser-ho, el que és... Entens? És una mica això. I en aquell moment, els únics llocs on es produïa això d'una forma que, evidentment, l'autoritat ho coneixia perfectament, perquè s'hi ajuntaven milers de persones, i deixava que es fes d'una forma, doncs, més o menys autoritzada, no autorització, suposo que hi havia gent controlant que la cosa no passés, però jo poso la Rambla de Vilanova era doncs una passejada des de les 9 de la nit fins a la 1 o les 2 de la matinada, passejada de gent amunt i avall, amb tot aquest tipus de plantejament.
Doncs aquí s'han 264 ballarins, van fer el ball de gitanes, que ha tornat a batre un rècord de participació. Llàstima que el nostre senador particular, Bernardo Picornell, no ens ho pugui explicar, però amb les imatges teniu un resum molt ampli de 25 minuts a cuat.cat en què, a més, ens, literalment ens hi fiquem a dins del bany amb una d'aquestes càmeres que estan de moda de GoPro, i realment la gent es pot fer la idea de com funciona aquest bany, amb els quadres, amb tot. Vull dir que feliços i contents que la gent participi en el Carnaval, en una festa també doncs, que jo crec que es consolida, sobretot amb aquest ball de gitanes a la part de la rua, i que la gent faci més o menys gresca a la nit o els infants el diumenge pel matí, doncs és una festa força participativa, jo crec que està molt bé valorar-ho.
A mi m'agradaria matitzar, doncs, això deies d'aquesta festa així com reivindicativa, de canviar una cosa per una altra, i tal. Jo penso que potser en el seu moment potser sí, no? En l'època de la repressiva...
De reivindicativa no, eh?
No.
Festa d'inversió.
D'inversió, però en certa manera doncs, també satiritza si en certa manera, per exemple, quan es manifestaven els homosexuals i així, doncs una miqueta volien reivindicar-se el seu paper i era, si no el tenien amagat, eh? O sigui, fins a un cert punt doncs també reivindicaven i eren més constatatària. Tot potser perquè estava prohibit. Jo crec que avui per avui, ja no té tota, diguem-li, tota aquesta càrrega que, si no, jo veig un conjunt de gent que vol divertir-se i passar-s'ho bé sense cap altra connotació, eh? Almenys el que doncs, he sentit alguna persona que hi anava i tal, i els agrada, doncs és això, muntar una miqueta un espectacle i riure i passar-s'ho bé lluny de cap altra...
Estic absolutament d'acord amb tu. És que jo no he dit que això es passés ara, he dit que passava en una època quan estava prohibit.
Sí.
El temps s'han canviat.
Sí, bueno, sempre, una cosa està prohibida, sempre es busca el teatre i tot això, bueno, doncs potser m'ho he perdut, no? Sempre, quan una cosa és prohibida, doncs sempre es busca quin tipus de manifestació és el moment apropiat per deixar-ne en alguna, no?
Fixeu-vos que moltes vegades la cultura popular s'avança, perquè és veritat que durant els anys del franquisme, doncs, aquesta, entre d'altres festes, va patir una repressió i quedaven a nivell rural, encara es salvaven algunes coses, però sí que és veritat que no amb tota la llibertat que es fa ara. Però la llei, per exemple, de vagos i maleantes, que és una història que precisament doncs, nascuda al règim, practicada al règim, perseguida al règim, allò es va encara durar, o sigui, va evolucionar, o va trigar més en desfer-se que no pas, per exemple, altres llibertats, no? Manifestacions populars. Diria que fins a gairebé els 90 aquesta llei, tot i que no es practicava, encara estava en vigor. De fet, aquí a l'Arxiu Nacional força documents es van rescatar i recuperar en relació doncs, a això dels vagos i maleantes, que feia referència bàsicament doncs, a la persecució de l'homosexualitat i allò de per classificar d'alguna manera moltíssima gent o culpar-los o instrumentalitzar moltes vegades denúncies a través d'aquesta llei.
La llei de vagos i maleantes no és franquista, eh?
És anterior, és del Codi Penal.
És del 1898.
però instrumentalitzada molt
durant no, evidentment, el franquisme. No, el que passa que la llei després es va utilitzar i a més també afectava amb un gremi que jo en aquest cas doncs tracto molt, que és el del teatre.
Sí.
Es va aprofitar per moltes coses.
I llavors, clar, com que la llei ja de per si ja era prou retrògada, doncs no va fer falta modificar-la, al contrari, aplicar-la normal ja en teníem prou.
Respectable, eh?
Sí, n'hi havia prou.
En tot cas, Lourdes i companys, encara teniu l'oportunitat de gaudir del Carnaval a Sitges, que em sembla que fins al dimecres encara faran una mica de gresca. I en algun informatiu vèiem encara, de fet l'inici més gros es va produir ahir al vespre amb les primeres rues.
Em sembla que és demà, que és l'última desfilada important, fins que arribi el dimecres de Sena, que sabem que el dimecres està quedant a la sardina real i metafòrica.
Jo invito tothom que vulgui anar al Carnaval de Sitges, a mi no se m'hi trobarà pas amb aquestes aglomeracions.
No, de res.
Jo mai, o sigui, em produeixen una mica de sensació de ser molt...
No hi ha moltíssima gent, eh?
Vull dir
que es transforma completament la vila de Sitges. Teníem això del Carnaval, com dèiem, una alta participació aquí a Sant Cugat. Una de les notícies que jo crec que més colpidores que hem tingut els últims dies ha estat l'anunci de Delphi del tancament imminent. Fins al mes de maig intentaran trobar una solució, però a partir d'aquell mes farien aquest expedient de tancament fins a finals d'any, en el que es veurien afectats aquests 540 llocs de feina. Una empresa en la que hi treballen directament santcugatencs, rubinencs i serranyolencs, majoria, diguéssim, i que va ser com una galleda d'aigua freda per l'equip de govern segurament i per, evidentment, per les famílies afectades, amb l'esperança de trobar algun inversor que pugui estar interessat en produir algun producte, en fer algun producte a la factoria. Com valoreu aquesta deslocalització? Hem tingut molts avisos durant aquests anys, expedients de regulació. Ja recordem que aquesta empresa havia arribat gairebé als 2.000 treballadors.
Ah, jo el que volia dir és que això és la crònica de mort anunciada. Malauradament, i respon tot, a tota una política de deslocalització que s'està produint aquí, en el cas del FAI, però no només. Així, clar, aquesta empresa es va inaugurar l'any 62. Quan va començar, Condiesel, recordem que el nom era Condiesel, quan va començar, com tu dius molt bé, va començar amb un nombre de treballadors, va augmentant i va arribar fins, em sembla que eren 1.800 i pico,
sí,
de treballadors. Moltíssima gent de la que va anar amb aquesta empresa, doncs va venir a viure aquí a Sant Cugat, precisament. Jo diria que el barri doncs, de darrere del monestir, tot aquest barri, doncs ja hi havia un percentatge elevadíssim de gent que hi vivia, en conegut molts. Tenim un company de tertúlia, en Jordi Casas, que hi ha estat doncs, enllà sindical dintre de l'empresa durant molts anys. Això va anar reduint. Jo recordo per assumptes professionals que vaig visitar amb certa freqüència els anys 80, els 80, i hi havia una producció que es va augmentar. O sigui, la càrrega de producció va augmentar en un moment determinat i tècnicament, tecnològicament, estaven i estan molt ben posicionats. L'altre dia un dels enllaços dels sindicals deia una cosa que era absolutament veritat. No és cert que la fàbrica que Déu fa en aquest moment no sigui rendible. No és cert que no estigui tecnològicament a l'alçada. El que sí que és cert és que, evidentment, a Romania costarà més barat. I prèviament, abans de Romania, hi ha anat a Xina. És a dir, que hi havia una fàbrica, ara no recordo exactament on, em sembla que era Andalusia, sí, Andalusia, Córdoba, no recordo. Sí. Hi havia una factoria que ja es va desmuntar al 100%, probablement perquè potser no va haver-hi la defensa que hi ha hagut des de la Generalitat aquí, des de l'Ajuntament aquí, i aquella va desaparèixer en aquell moment amb 1.200 treballadors. va anar a la Xina pràcticament tota aquella producció, i aquesta producció que va anar a la Xina, doncs va mantenir aquesta de Romania, i aquí hem anat desmuntant a poc a poc, i per tant això era un tema anunciat, eh? Ja dic, una cosa que va molt anunciada. Això no s'està produint, malauradament, només a Delfai i només en aquest cas. O sigui, avui o ahir, o no sé què era ahir, hi havia un article amb una llista de milers de llocs de treball amb empreses importantíssimes, totes elles, de com dic, tecnològicament ben preparades i amb una productivitat equivalent a qualsevol empresa que estigués a Alemanya o a França, tal, però que en canvi també és el que és el que diem per això, perquè el que volen, si els treballadors de Delfai Sant Cugat avui es reunissin i signessin un acord, un conveni, el que diguessin que s'ajusten als sous de Romania i a les condicions laborals de Romania, no sé si encara s'ho pensarien de desmantellar-la. El que passa és que estem dient rebaixar exactament a la quarta part del que estan cobrant aquí. Clar, això és impossible.
I no sé si fins i tot il·legal, no? Perquè són renúncies també a nivell de lleny, per exemple.
No, és que no poden, però vull dir que és significatiu. O sigui, que es va és això, i per tant, si això no s'arriba, pues se'n va a un altre lloc i s'ha acabat.
Bueno, això jo ho resumiria, tot això que ha explicat el Eduard, que efectivament és veritat. Primera, que l'equip de govern ha lluitat molt, vull dir que això ha lluitat molt, perquè això no ve d'ara, ja fa temps, vull dir, es veu, i després, al resum, la pela és la pela. I, bueno, som a Romania perquè els costos són una meitat que aquí, o una tercera part que aquí, i tal, i aquest és el problema que hi ha amb l'economia tan globalitzada, no?
Pues, sabeu, passa que a nivell global el capitalisme funciona i efectivament en la busca de reduir costos, on se'n van, on llocs on la gent, diguem-ne, és més pobra, viu més malament, i si en el seu moment, als anys 60, doncs, i també ens van venir indústria, es va col·locar per què? Pues perquè eren més econòmics. Si no, mireu als Estats Units, com Detroit i determinades zones, com es van marxar la gent, les empreses d'allà es van empobrir i bueno, pues es van buscant... Les empreses es van buscant la vida. Ara trist, i la veritat jo ho vaig sentir el divendres tal, no? Va donar una sensació sí. D'entrada com de sobre... No sé, t'esgarrifes tot, no? Perquè penses, pues, hi ha un volum de persones...
I són moltes famílies.
Aquí és el que penses. Clar, en
són,
això.
Són 540 treballadors directes, però com a mínim són 200 indirectes.
Sí, 200 indirectes. I a més, doncs, precisament amb els nuclis familiars, no, que això comporta. Creieu, per exemple, perquè hem parlat molt de la implicació que hi ha hagut per part de l'Ajuntament, inclús de gestos, no ve el cas, però fins i tot aquesta empresa va ser reconeguda amb un premi Ciutat de Sant Cugat, vull dir... Que jo, sobretot el que l'altre dia pensava, dic, és veritat que pot haver-hi molt bona voluntat per part de les administracions, sobretot a nivell local, perquè és la que coneixem i veiem directe i hem vist accions, no?, que s'han fet reunions amb els treballadors, amb els comitès d'empresa, però fins a quin punt, ja sigui l'Ajuntament o una administració com la Generalitat o l'Estat, pot frenar això?
És difícil, perquè a més hi tenim un tema de tecnologia, no? Els motors dièsel han estat vilipendiats a Europa i a tot arreu, perquè si contaminen més, tal... Clar, aleshores la gent molts cops ja no compra el motor dièsel, a més hi ha amenaces de que els cotxes amb motor dièsel potser no els deixen entrar a les ciutats o tindran uns recàrrecs, etc. Aleshores, és clar, unes coses impliquen les altres. Si aquesta gent no pot vendre motors dièsel, si ha reduït la seva venda de motors dièsel d'una manera important... Aleshores, les economies, potser d'escala, podien tenir, doncs les perden i han d'anar a buscar baixar costos.
No estic gens d'acord amb això que estàs dient. És a dir, el tema no és que no deixin de fabricar el que estan fabricant, el tema és que ho fabriquen en un altre lloc.
O sigui, les vendes, ho vaig sentir, ho van dir gent de l'empresa, que les vendes havien reduït tant els motors dièsel.
La producció de Delfai va baixar, efectivament, perquè ha baixat això, però... L'actual producció L'únic que fan és que la passen en un altre lloc exactament igual.
Les dimensions de les empreses estan proporcionades per fer un determinat volum de producció. Si aquesta producció es redueix a la meitat...
Tu m'has escoltat el que he dit o no?
Però, i t'ho estic explicant per això. Perquè, encara que ara sigui la mateixa, la producció hi hagi, en aquest moment no hagi variat d'un any a un altre, o que se l'emportin a un altre lloc, l'empresa potser que tenies aquí la tenies per realitzar un volum de producció molt més gran, i si no, no surten, se l'emporten a un altre lloc on els costos són més baratos i ho poden portar endavant.
El tema d'emportar-s'ho és deslocalització per cost unitat.
Esclar,
no perquè hagin de fer menys unitats.
Escolta'm, si tu estaves...
No perquè facin menys unitats.
Si tu produeixes un número molt més gran, el cost unitari el baixes, perquè hi ha uns costos fixos, diguem-ne, que es reparteixes entre un volum més gran d'unitats produïdes, amb la qual cosa el cost unitari et baixa quan augmentes la producció.
Però no és un problema de tecnologia. Lourdes, no és un tema de tecnologia, és un problema de localització per cost, i punt. I s'ha acabat, i n'hi ha més. I, per tant, n'hi ha més història que aquesta. És a dir, efectivament, l'any 62, quan es va posar aquí con dièsel... Que
no, l'any 62, fa molt menys temps, home.
No, l'any 62, quan es va inaugurar con dièsel, que és aquesta fàbrica del FAI d'avui, efectivament van venir a fer-ho aquí, l'empresa nord-americana va venir a fer-ho aquí perquè resultava més barat fer-ho aquí que instal·lar-se a Alemanya. Això està claríssim. Pues ara és molt més barat fer-ho a Romania que fer-ho aquí. Però no és un problema de tipus tecnològic, és un problema de tipus de cost. Però de cost perquè el cost general de la vida d'aquí i les condicions laborals obligatòries que tenen que afrontar una empresa aquí no són les que en aquest moment afronten allà. I no són les de la Xina.
Sí, però ja tenen instal·lació feta i tot preparat. Si no hagués sigut que potser la demanda els hi ha baixat tant, potser podien anar-se a seguir mantenint.
Però ja van baixar aquí la demanda. Eren 1.000 i pico de treballadors i ja són 540.
Pues per això els números no surten. No és el mateix fer una barra de pa en un forn que fer-ne 100. El cost unitari de fer una barra de pa en un forn és molt més elevat el cost unitari que si en aquell mateix lloc en fas 100. El cost unitari baixa.
Fins aquí hi arribo, Lourdes.
Si han de marxar, llavors ja s'ho plantegen i se'n van a aquell lloc que, a més, se'ls redueix també el cost de mà d'obra.
Jo feia una altra pregunta en referència a les administracions. És a dir, hem vist casos com la Nissan, per exemple, en què s'ha batallat molt. No es va aconseguir, evidentment, el punt de partida que hagués volgut en aquella època la Generalitat, però es va mantenir certa producció a l'estat espanyol. Amb el cas de la SEAT, sempre hi ha la batalla constant, que ha afectat sobretot el tema a nivell dels terços de treball que han de negociar cada vegada que tenen un model o no. Aquí, segurament, amb una empresa que era subsidiària en el sentit que feia uns components per a uns motors, recordem que inclús la Delphi o com dièsel, em sembla que durant els 80 i 90 tots els cotxes fabricats a l'estat espanyol que tenien bombes d'injecció de gasoil sortien de Sant Cugat.
Aquí l'únic que feia l'Ajuntament d'entrada, que ha dit la Mercè Conesa d'entrada, ha sigut assegurar que no es farà una requalificació del terreny. És a dir, el que diu és, nosaltres ens mantenim amb aquesta qualificació industrial perquè si hi ha algú que considera que l'espai, la zona tal com està, les comunicacions que suposa, doncs els hi pot anar interessar doncs que ho puguin fer-ho. L'Ajuntament de Rubí, per una part, doncs ja s'ha dit que també estaria d'acord en poder col·laborar. L'Ajuntament de Terrassa també ho ha dit, que també podria col·laborar, i per tant, en aquest sentit, el que s'intenta és, efectivament, donar ocasió a que si hi ha algú que creu que li pot interessar des del punt de vista d'espai, de tal com està concebut en aquest moment, i si interessa des del punt de vista de comunicacions, que és un bon lloc de comunicació, perquè ho pot fer. Ara no pot fer res més. Clar, tu parlaves abans de la SEAT, no? Clar, si tinguéssim davant d'aquí sobre la taula els números reals de la SEAT, veuríem que ho estem pagant entre tots, que hi ha el que hi hagi a la SEAT. No? Perquè veuríem que hi ha unes exencions fiscals amb segons quins tipus de coses que, en definitiva, són impostos que no paga el Volkswagen, i com a conseqüència doncs, ho estem pagant entre tots. Ara, clar, hi ha, llocs, hi ha milers de llocs de treball directes i indirectes. Això és així, això és d'aquesta manera. No cal donar-hi més voltes. Ara, què pot fer més aquí? Jo veig difícil. Ha de ser... Qui pot venir aquí que pugui entrar en aquest espai i sense fer una despesa extraordinària ho pugui utilitzar? Em sembla difícil.
Precisament en aquest mateix sentit dèiem a Quora.cat que el govern farà plans d'ocupació, el govern català farà plans d'ocupació per als treballadors de Delphi en cas que cap empresa es quedi amb l'activitat de la factoria que ha anunciat, com dèiem, el tancament a partir del maig. Segons ha avançat CERC Catalunya, la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, va explicar que el govern té damunt de la taula diverses opcions perquè la planta Sant Cuatenca mantingui la producció. Tenen previst reunir-se amb el comitè d'empresa per posar fil a l'agulla. Aviam si poden trobar... Tenen, diuen, entre 3 o 4 possibilitats per poder tirar endavant la producció, però diu que serà molt i molt difícil.
Jo recordo que quan a la planta de Càdiz va tenir problemes, crec que van anar uns representants de Sant Cugat, uh-huh, no?, a donar-los suport i tal. No sé quina situació tenen ells allà i si també poden fer alguna cosa per... diguem-li, per ajudar-los, uh-huh, d'aquí, no?
El tema de Cádiz no sé si va quedar... Va quedar malament.
Va quedar tancat.
No sé si està tot tancat o si encara queda alguna cosa, eh?
Tot cas, estarem amatents amb aquesta qüestió, sobretot per la implicació que té a nivell de ciutat i de veïns, que en aquests moments segurament no ho estan passant allò més bé. Teníem aquest cap de setmana també certa moguda al Delta de l'Ebre. Jo em pregunto una cosa sobre el tema del Pla Hidrològic Nacional. En un moment en què ja no tenim, no hi ha govern, hi ha el govern en funcions, i que de moment... No, perquè ara entendeu per on va la història. El pla hidrològic, la primera volada important que va tenir va ser en època del José María Aznar.
Sí.
Allò al final es va aturar parcialment pel que fa a Catalunya. Ha estat adormit perquè també és veritat que els governs socialistes es van comprometre a no tocar el cabal de l'Ebre. I ara, en aquest moment de les acaballes del govern de Mariano Rajoy, torna a sortir aquesta qüestió in extremis, podríem dir. O és el dia de la marmota, què està passant, o realment s'aprofita un moment precisament de debilitat per posar una altra vegada això sobre la taula quan s'ha discutit moltes vegades. És veritat que segurament no s'explica tot, no s'explica del tot. Hi ha municipis de Sant Cugat, de Sant Cugat de Catalunya, que estan a favor de la modificació del pla hidrològic i de la transferència, és a dir, Alfarràs, Rosselló, hi ha alguns pobles que pel seu sistema de regadiu necessitarien augmentar la capacitat d'aigua. Però, al cap i a la fi, insisteixo en que torna a ser, com en aquell moment, és com un flashback, en què es tornen a posar sobre la taula una qüestió que jo crec que inclús s'havia abandonat, és que no hem sentit parlar
d'aquest
tema.
No, penso que hi ha una data...
A nivell de Catalunya,
però hi ha una data, un primer de la Unió Europea, que és tot el tema de l'ordenació de caudals i tal, s'havien de... i complia, O sigui, ha sigut, penso, ha estat un acte, diguem-li, de no traspassar la data límit d'haver presentat aquests temes a la Unió Europea. Llavors hi ha una cosa... jo recordo en el seu primer moment, en l'època de l'Aznar, penso que la Generalitat juga un doble paper, perquè la Generalitat en aquell moment va estar a favor de fer el trasbassament i tal. I llavors jo, la realitat és que em costa situar-me a quin punt, no? L'aigua de qui és i per què, per exemple, els dels canals Segarra-Garrigues no tenen dret a utilitzar aigua, o en aquell moment de l'Aznar es deia... Per què els de Barcelona no tenim dret a agafar aigua?
Sí, però en aquell moment també la Generalitat proposava sobre la taula un altre tema, que és per evitar precisament
el
Roine a fer venir l'aigua per una qüestió molt senzilla, la protecció del Delta, no era una altra.
Sí, però hi havia un cost que semblava... Era inassumible, era inassumible.
Jo penso que és un tema difícil, és un tema molt controvertit, és un tema que té diferents actors i efectivament dintre la pròpia territori català, Catalunya, hi ha diferents actituds, no? No és el mateix, els regants de tota la part de Lleida no estan exactament igual com tal. Ara, no ens n'oblidem, quan tu parlaves d'això, de que al final, doncs, després d'anys, ens oblidem que ja, això té cognom, eh? O no recordeu que el senyor Cañete va dir en el seu moment: este trasvase se va a hacer por cojones. Això va dir-ho a Saragossa.
Amb una paella popular a València.
Això, o a Saragossa, em sembla. Això, aquesta va ser la frase. I no ens oblidem que el senyor Cañete avui en dia és comissari europeu. I és comissari europeu precisament del sector. Per tant, en definitiva, ha sorgit de nou allò que... A part d'això, és veritat que hi ha una normativa europea que no s'està acabant de complir. El problema estarà, o seria, veure, diríem, el percentatge d'utilització, o sigui, perquè en definitiva el riu comença a Reynosa, com sabem, i va baixant, i pel mig del camí, com és natural, s'intenta aprofitar al màxim. Això és lògic, i els regants ho volen, i el delta és el delta, però el delta no és el riu, el delta és part del riu, és el final del riu. Com arriba aquest final del riu, segons com arriba, doncs, si posant, per exemple, amb una independència de Catalunya, automàticament el riu que passaria dalt abans d'entrar a la frontera?
Faria
un trasbassament, és lògic, és així, i llavors tindrien que intervenir les autoritats europees per poder, doncs, discernir fins a quin punt es podia fer una forma, es podia fer una altra, etcètera, etcètera. Ja. És realment complicat.
L'Esborrany es posava sobre la taula el 15 de setembre amb aquest pla hidrològic de l'Ebro presentat pel Ministeri, en què recollia, és veritat, normatives de la Unió Europea per diguéssim, que contemplaven mantenir en estat òptim el cabal del riu Ebre, però amb el que, per la resta d'agricultura, sobretot perquè aquí entra el tema de territori d'agricultura, el que es podia sostreure i enviar a altres canals. El tema també, i com que hi ha aquestes posicions enfrontades, Catalunya no es va tenir en compte en aquest primer esborrany. Va haver-hi queixes des de territori sobre aquesta qüestió, però, insisteixo, amb aquest esborrany sobre la taula no es van tenir en compte el tema del delta de l'Ebre, i fins i tot la negociació del que es podia transferir d'aigua entre els mateixos territoris de Catalunya. Per això insisteixo, i tu dius, potser hi ha cognoms pel mig, i evidentment hi ha interessos de la resta del recorregut de l'Ebre que afecta altres comunitats autònomes.
Jo, quan dius no s'ha tingut en compte el delta de l'Ebre, una cosa és hi hagués el territori o no representat, però l'altra cosa és que no valoressin el delta de l'Ebre. M'imagino els que estudien tot el caudal del riu, i tant que ho tenen en compte. Però és que també hi ha una realitat, la pluviometria, i ara ho tenim aquí, una realitat palpable. És que jo ho recordo de quan va haver-hi la sequera, tots van reduir consums d'aigües de la millor manera que vam poder, i dèiem que pugin aigües, i me'n recordo vaixells al port d'aigua, sí, i l'aigua, la potabilitzadora, salinitzadora, i no sé quantes històries més. O sigui, tenim menys aigua. El clima canvia, no sé si és el clima o allò, diuen el temps, no? No sé si el clima o el temps, les coses van variant, però la realitat és que aquí hi ha menys aigua. Plou menys, hi ha neva menys, hi ha menys fred, i llavors, clar, l'aigua que hi ha, doncs, d'una manera natural, quan els rius no porten el caudal que porten, doncs van retrocedint. Clar, quan baixen en tota l'embranzida i són potents i grans, guanyen terreny al mar per tots els sediments, però quan això no és així, reculen, i és evidentment que és lamentable, però potser s'ha d'acceptar que les coses canvien. No sé, per dir-ho d'alguna manera, potser l'operació no sigui massa encertada, però aquí al Coll de Montcada, quan jo era petita hi havia una muntanya, si no hi és perquè la cimentera l'ha fet desaparèixer.
Sí, sí.
Ara la gent vivim en cases, ciment s'ha utilitzat.
Home, es deia que les pròximes guerres que hi haurien seria per l'aigua, o sigui que, i bueno, ja s'està veient. Home, és veritat també que els regadius s'han modernitzat, però encara es podia modernitzar més per aprofitar molt més l'aigua. O sigui, jo a vegades això de l'aigua em fa pena, perquè jo a vegades passo per lloc i veig una tuberia que està rajant aigua, aigua, i dies, i dies, i dies, va perdent aigua, hasta que algú no es desperta i s'arregla. Els regadius aquests per inundació són terribles, perquè dius, hòstia, quants hectòmetres hi ha aquí d'aigua tirades aquí? Vull dir que jo crec que es tindria de fer un plan més ampli, no?, d'això i mirar-ho més. En quant al delta, el delta és el delta, però el delta no és senzillament un lloc turístic. Al delta, l'aigua del mar va pujant cap amunt. O sigui que, vull dir, la desgràcia pot ser més gran que no un paisatge idíl·lic o que hi hagi...
Ecosistema,
no sé què. Vull dir que el sistema pot canviar molt.
Mira, un moment, això de... Dius, hi ha aigua, es perd, etc. Pues sí, normalment els organismes públics o els que depenen dels organismes públics són els que perden aigua. Els particulars no ens podem permetre aquest luxe. Perdre aigua ens cauen unes factures que ens deixen baldats. I recordo d'aquell temps que deien que hi havia una canalització, anava no sé si pel Maresme...
Sant Adrià, el Besòs, Sant Adrià del Besòs.
Que cada dia per dia, no sé quin volum de caudals... i no feien res.
Aquesta sequera va servir per visualitzar
els particulars. Almenys jo no m'ho puc permetre el luxe de perdre ni una gota d'aigua. La comptem, tu, la comptem.
Es diu que es perd un 30% d'aigua.
Però no dels particulars, eh? No dels particulars, eh?
Bueno, no.
No dels particulars.
Això és el que deia el Lluís amb el tema de la modernització en el sistema dels regadius... I de l'agricultura, en el que ja s'ha fet molts canvis, amb el recull d'aigües
pluvials. I després també les canalitzacions d'aigua, que si es modernitzessin, perquè es veu que també es perd una quantitat d'aigua bestial que no veiem, que es va perdent, no?
El que sembla impossible de creure és que una visió de l'utilització de l'aigua, que ja és molt antiga, a Joaquín Costa, imagina si fos anys, no?, en el seu moment, doncs va fer ja una planificació, va establir un tipus de planificació que veia tot el delta de l'Ebre, era aragonès, però coneixia perfectament tot el territori, i estem parlant del segle XIX. És que clar, quan penses això i dius... A veure, ell ho plantejava d'una manera que probablement des del punt de vista tecnològic avui està superada del tot, no? Però precisament perquè està superada, que es podria fer encara molt millor, el que seva mentida és com s'hagi aplicat i hi hagi terres, per exemple els Monegros, no? Que dius, desert dels Monegros, bueno, desert perquè voleu, perquè ha volgut tota la vida, perquè si no haguéssiu volgut, els Monegros no seria un desert, seria una horta fantàstica.
Per l'aigua subterrània?
No, i per trasbassament. I
per trasbassament, bueno, però llavors, clar, si fem trasbassament...
No, però per això et dic que això ja fa molts anys... No, de forma dosificada, o sigui, era possible. I és possible, el que passa que, clar...
Bueno, perdona, interessos... tu te'n recordes de la política de pantans del Franco i anem a fer un altre pantany i quantes vegades no n'hem tingut sort dels pantans. I jo, si t'haig de dir una cosa, no recordo
si
que s'hagi fet...
Perdona, si el Franco, això està heretat ja... O sigui, la política de
pantans. Jo me'n recordo de petita que l'únic que feia el Franco era anar a inaugurar pantans.
I caçar.
Però la política de pantans del Franco...
Però vull dir, fins
i tot... No la va crear el Franco.
Bueno, m'és igual.
Ja estava feta.
Però bueno, la va portar a terme. Quantes coses hi ha que estan...
I eren directives estrangeres.
Però quantes coses...
Igual que els trens, igual que altres coses.
Quantes coses tenim programades... i que no es portarà a terme, però jo me'n recordo, diem-li, fins i tot la mofa una mica que es feia de que ja hi torna amb una altra pantada al Franco, la fèiem, i l'última sequera jo vaig pensar, menys mal dels patans al Franco.
Sí, però també s'ha d'explicar tot, el tema del sistema de pantans també va venir per directrius de fora, d'empresaris canadencs, en què s'instaura tot el tema d'electricitat, als cabals fluvials, o hi havia pantans o no hi havia força elèctrica, vull dir que també això...
Vale, però es va prendre la decisió per la raó que fos, però teníem, eh? Vull dir, jo també t'haig de dir una cosa, eh? L'antiga C58, o com es digui, l'autopista...
L'antiga 18C58.
És l'única gratuïta, eh? És l'època... Es va fer l'única gratuïta, a partir d'aquí tot és de pagament. Ostres...
Això és que va costar molt.
Escolta, tornar una mica enrere, els israelites han demostrat que l'aigua es pot aprofitar molt bé.
El rec de goteig invent d'ells.
Han fotut uns camps estupendos.
Han reconvertit el desert.
Han reconvertit el desert. Vull dir que jo em sembla que, a part de tot, vull dir, el problema és aprofitar l'aigua fins a l'última gota.
Doncs ens queden 5 minutets per arribar a l'hora en punt. No sé què posar-vos sobre la taula, si el tema Rita Barberà, si la Conselleria d'Afers Exteriors...
Les titelles...
Si les titelles...
Jo voldria explicar una cosa que avui he vingut indignat, li estava explicant abans a la Lourdes. Aquí a Riu Citeulet, davant de Ferron, hi ha un semàfor, i jo he parat, s'ha parat tothom, clar, perquè el semàfor està en vermell, i ha passat un senyor per la meva esquerra, un senyor d'uns 40 anys, amb un nen que devia tindre 10 o 12 anys a la bicicleta, i ha passat en vermell. O sigui, després, quan no ha pogut girar perquè els cotxes venien de cara, s'ha parat. Vull dir, he trobat un acte de bogeria, d'incivisme o d'animal directament. Segueixo i aparco aquí, que hi ha dues places de minusvàlids aquí a la Creu Roja, no? I llavors jo aparco amb un d'ells i llavors s'aparca una camioneta amb dos senyors que van esmorzar a l'altra plaça. I esclar, vinc una mica desesperat. Aviam, a mi m'agradaria que aquesta ciutat, que la tenim preciosa, que és una ciutat puntera, sigués la ciutat més cívica del país. I no sé com es podria fer. Tal vegada la policia municipal, que en tenim molta, en tenim 100 i pico, vaig veure... Potser també ens tindrien d'ensenyar a cridar-se l'atenció quan no passem pels passos de peatons, tindrien de... vull dir, a mi m'agradaria, que ho estava dient, estàvem discutint amb l'Urdes, ser una ciutat moderna, perquè l'educació, el civisme, sembla que és una cosa antiga, això, tothom té de fer el que vol. No, els països més avançats, la gent no fa el que vol, perquè ja aprenen de petits que allò no es pot fer. I això, ja et dic, avui al dematí m'he aixecat amb un regust, dic, primer un acte de bestialitat passar amb un nano en bicicleta, l'exemple que li estàs donant i el perill que l'estàs posant. I després això de les zones per minusvàlids he trobat i vinc amb aquest regust, mal gust, no? De dir, hosti, què podem fer, no? Quina societat estem fent? A on ens portarà aquesta societat de campi qui pugui i tot? Perquè no és coartar la llibertat, sinó ordenar les llibertats, vull dir que hem de ser, jo no puc passar un carrer, perquè tenim una ciutat que està ple de passos cebres. Escolta'm, no puc passar per on a mi em sembli, perquè segur que a 15 metres tinc un pessebre. Jo crec que això tindríem de posar en seu cap, i quan veiem algú que fa algú mal fet, dir-li.
Em deixes que t'expliqui una cosa, em van explicar d'algú que va veure, jo no ho he vist, però m'ho va explicar una persona, va dir, i va estar-hi presencialment. Precisament per avisar amb un que rectifiqués el que havia fet. Diuen que anava un senyor amb un gos i que va fer una deposició i una senyora li va dir, no miri hacia otro lado, recójalo, he dejado. I el senyor la va agafar del coll i la va amorrar.
Un psicòpata.
Bueno, pues espera't perquè t'ho explicaré una mica més llarg. Va haver-hi un noi d'uns 30 anys que ho va gravar amb mòbil i va dir, no pateixi senyora, ho portaré a l'Ajuntament a denunciar. No sé si han fet alguna cosa o no. Però no fa masses dies la meva filla es va trobar en una situació diferent, però amb una reacció totalment sobrepassada d'un comportament d'un ciutadà. I jo li vaig dir, després d'això anem a denunciar-ho als Mossos. I el Mossos va dir, estàs segura que vol denunciar? Perquè potser li donarà més mal de cap. Vull dir, li vaig dir, escolti, aquesta no és la resposta avui jo de vostès, eh? Dic, donat que jo he escoltat això i veig això altre, potser és que hi ha alguna persona que no està massa ben centrada i s'hauria d'estar al cas per si... van recollint més coses,
doncs,
no?
Doncs ho hem de deixar aquí. Apuntem el que deia el Lluís, eh? Hem de fer entre tots precisament una ciutat com és Sant Cugat, que és maca, que sempre diem doncs, que és capdavantera en moltes coses, també que ho sigui del civisme.
Ai. Jo, malauradament, en aquest moment diria una cosa que sonaria molt malament.
Doncs ho hauràs de dir, Lluís, que ves perquè ho hem de dir.
Si no es fa pagar, no s'arregla.
Eduard Gené, Lluís Ribas, Lourdes Dalmau, gràcies per haver vingut un dia més a la tertúlia.
A tots vosaltres.
Bon dia.
Els deixem amb els Sant Quatre Fons, siguin feliços.